Bon dia. El termini per presentar les sol·licituds de les noves ajudes per a la contractació de persones aturades i fomentar l'autoocupació ha començat aquest dilluns. Els ajuts, valorats en més de 563.000 euros, s'emmarquen dins del Pla Metropolità de Suport a les Polítiques Socials Municipals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La tinenta d'alcalde de Promoció Econòmica, Joana Barbany, ha explicat a Cucat.cat que reduir l'atur és un repte de ciutat i que qualsevol mesura que busqui aquesta finalitat sempre serà benvinguda pel consistori.
És un esforç important que fem per tal de fomentar l'autoocupació i la contractació. I doncs el que volem, doncs, això és millorar l'estabilitat dels contractes de treball i generar, doncs, més autoocupació a la ciutat. Fins que l'atur no sigui zero, diguem-ne que hi ha feina pendent per part de les administracions i de administracions locals i no locals, diguéssim.
Els ajuts per a la contractació, valorats en 413.412 euros, s'assignaran a les empreses que agafin persones en situació d'atur. El consistori finançarà el 50% de les despeses salarials i la seguretat social en contractes indefinits d'un període màxim de 12 mesos. En el cas de l'autoocupació, els ajuts tenen un valor de 150.000 euros i van en la línia de fomentar la creació de noves empreses. L'Ajuntament aportarà fins a 4.000 euros per afrontar les despeses associades a l'inici de l'activitat empresarial, com la quota de cotització d'autònoms dels primers 12 mesos, la taxa municipal per l'obertura de l'establiment i les despeses notarials, entre d'altres. Els formularis es poden consultar al web habilitat per l'Ajuntament.
Primera plana. Edita i presenta Maria Cusó.
Encara en matèria econòmica, la Generalitat té la voluntat que la funció que exerceixen els registradors de la propietat de les 53 oficines liquidadores, una de les quals està ubicada a Sant Cugat, l'assumeixin les 15 noves delegacions de l'Agència Tributària Catalana que vol obrir el 2017. Aquest tancament d'oficines suposaria un estalvi de 17,2 milions anuals per al govern, explica el secretari d'Hisenda, Lluís Salvador. Els 277 registradors que hi ha actualment en actiu s'incorporarien, doncs, a l'ATC. El conveni amb el registre de la propietat finalitza el 30 d'octubre del 2017 i la voluntat del govern és denunciar-lo, ja que la creació de la Hisenda Catalana passa per assumir totes les funcions tributàries, entre elles la de gestió, liquidació i recaptació d'impostos que fan els registradors a les oficines liquidadores. La Generalitat crearà 15 noves delegacions territorials l'any que ve, que se sumaran a les 4 que ja té a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Pel secretari d'Hisenda, aquest desplegament territorial és imprescindible perquè l'ATC assumeixi totes les funcions que li corresponen. Les dues delegacions més properes a Sant Cugat seran les de Terrassa i Sabadell.
Primera plana, 91.5 FM.
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya posarà en marxa progressivament un nou sistema de senyalització per a la circulació dels trens que permetrà el pas de més combois i amb més freqüència de pas, ha informat aquest dilluns Catalunya Ràdio. Així, s'espera que per l'estació de Sant Cugat, per on passa la línia del Vallès, hi passin 24 trens per hora en cada sentit i que el temps d'espera sigui de menys de 3 minuts. La nova tecnologia fa que les distàncies que separen els combois siguin més curtes i els efectes de tot plegat es notaran entre el 2017 i el 2018.
Primera plana, 91.5 FM.
Obrim la plana judicial i és que la primera jornada del judici per presumptes irregularitats urbanístiques al sector de Can Mates, en què està imputat l'exalcalde Joan Aymerich, ha arrencat aquest dilluns a Terrassa amb la retirada de l'acusació particular. El Ministeri Fiscal demana la inhabilitació de 5 anys per ocupar un càrrec públic per a Aymerich i 4 membres de l'àrea d'urbanisme que, segons l'escrit de l'acusació, van afavorir de forma indeguda la implantació de Beringer Ingelheim a principis dels 90. Els encausats també afronten, a petició de la jutgessa, una finança conjunta de 5,5 milions d'euros davant la qual l'Ajuntament és responsable subsidiari. Els fets es remunten al conveni de compravenda i permuta signat entre l'Ajuntament i l'empresa el 1993, que segons la jutgessa va ser ratificat de manera arbitrària, ja que no va tenir la publicitat registral i es van ignorar absolutament els drets dels altres propietaris, entre els quals es troba un promotor immobiliari que es va querellar contra el consistori. El juliol passat, el ple va aprovar la modificació del pressupost municipal per poder fer front a la indemnització de 8 milions i mig d'euros als 8 propietaris dels terrenys afectats per l'anul·lació de la reparcel·lació del turó de Can Mates arran d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Segons ha confirmat Cugat.cat, els propietaris van retirar la demanda a finals de juliol passat. Les mateixes fonts afirmen que amb la creació d'un nou plantejament pel sector i la signatura d'una reparcel·lació voluntària de tots els propietaris, la retirada de la demanda era l'opció més plausible. Segons explica el diari de Terrassa, el judici s'allargarà fins aquest divendres.
Primera plana, la informació local més matinera.
El foment de l'associacionisme i la dinamització del barri de Vulpelleres, la programació de conferències, xerrades i visites culturals en favor de la cohesió social i la confecció d'una ruta històrica als barris del Monestir i Sant Francesc són alguns dels projectes que es beneficiaran de la partida de lliure disposició destinada al districte de Centre Est, dotada de 15.000 euros. El Consell de Barri ho ha aprovat aquest dilluns en una sessió extraordinària a la Biblioteca de Vulpelleres i també ha donat el vistiplau a tirar endavant l'esterilització de gats al carrer, la celebració d'una festa de tardor a Can Barata i una altra de castanyada a Coll Favà. El president del Consell de Barri de Centre Est, Ferran Villasenyor, ha posat en valor la feina feta.
No perquè sigui un Consell de Barri més xulo o més guai que els altres, sinó perquè té més barris i, per tant, no és el mateix que altres consells, per exemple, els que estan més allunyats, que tenen un dèficit d'inversions i, per tant, les han de cobrir. Però nosaltres entenem que aquí hi ha necessitats plurals, Vulpelleres, Coll Favà, Can Magí, el centre, i barri Sant Francesc i Can Barata, cadascú hauria de tenir molts més diners.
Encara en matèria de districtes, la Junta de Veïns de Valldoreix convoca aquest dimarts una sessió extraordinària per informar de forma favorable del Pla Especial d'Ordenació i Ús de l'Equipament de l'àmbit de l'EMD, el Garden i la parcel·la contigua. La cita, que començarà a les 7 de la tarda a la sala de plens de l'entitat, també donarà compte del posicionament del govern sobre l'informe de la Diputació de Barcelona que declara nul de ple dret un complement en el sou del personal laboral de l'EMD.
Primera plana, cugat.cat.
Ciutadans presentarà una moció al ple municipal d'aquest mes en què insta el govern de la Generalitat a deixar sense efecte l'acord pel qual l'Hospital General de Catalunya sortirà de la xarxa pública del sistema sanitari a finals d'any. La formació critica que Convergència presenti una moció en el mateix sentit en contra del govern de la Generalitat, de la qual forma part. Escoltem el portaveu de Ciutadans, Aldo Ciprián.
Entenem és com la senyora alcaldessa, que ja es va reunir amb l'Hospital General de Catalunya fa un any amb els treballadors, amb els sindicats. Ara, després, una setmana abans de que es trenqui aquest conveni, surt amb una moció que s'aprovarà a finals d'octubre. És a dir, no sé, és molt màrqueting, però de fet no veiem que hi hagi darrere una veritable intenció de canviar les coses.
La moció insta el conseller de Salut, Toni Comín, a reunir-se amb els representants dels treballadors de l'hospital. El text reivindica el dret dels santcugatencs a tenir un hospital de referència i de proximitat i demana al Departament de Salut que valori l'Hospital General de Catalunya com a possible centre sanitari públic de referència a la ciutat.
Primera plana. Serveis informatius de Cugat.cat.
La JERC de Sant Cugat proposa aquest dimarts una taula sobre la prostitució a Cal Temerari. Sota el títol La prostitució a debat, regulació o abolició, la presidenta de l'Assemblea de la Dona d'Esquerra Republicana a Barcelona, Marina Casanovas, l'exregidora de Dones d'Esquerra Republicana a Barcelona, Pilar Balloguera, i Maribel Cárdenas, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, discutiran sobre com s'ha d'afrontar aquest fenomen al nostre país. L'acte comença a 8:15 de la tarda.
Primera plana, 91.5 FM.
El Teatre Auditori proposa aquesta temporada una programació familiar farcida de funcions teatrals, musicals, màgia, música, òpera i cinema pels més menuts. El Festival Petits Camaleons ha donat el tret de sortida aquest cap de setmana a la iniciativa que seguirà amb la màgia del Mac Pota i les aventures del Petit Príncep. Les produccions santcugatenques també tindran el seu espai, com Peter Pan, un conte musical, a càrrec de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat el 9 d'octubre. A la programació s'hi poden trobar també noms com el d'Empar Moliner, autora de la Supertia, que representarà el Teatre Mirasol el 4 de desembre, i el de Paco Mir, membre del Tricicle, director d'Aire, que es podrà veure al Teatre Auditori el 23 d'octubre.
Primera plana, 91.5 FM.
El Memorial Manuel Vázquez Montalbán organitza una sèrie de sopars amb col·loqui a Cal Temerari que abordaran l'obra de l'escriptor i més endavant d'altres autors. Contra el règim serà la primera d'aquestes trobades el dilluns 17 d'octubre a les 9 del vespre. En aquesta ocasió, l'obra Los pájaros de Van Gogh protagonitzarà el col·loqui. El preu per participar-hi és de 18 euros. Ens en dona més detalls el membre del Memorial Manuel Vázquez Montalbán, Isidre Marías.
En aquesta novel·la apareixen aquests paral·lelismes, amb els recursos literaris pertinents van apareixent. I aleshores pretenem, ja ho veurem, el col·loqui per on pot anar, però més o menys a reflexionar sobre els efectes del turisme de masses i què és el que busca la gent quan viatja, si realment busca una fugida o una trobada.
El menú que acompanyarà el col·loqui estarà inspirat en receptes presents als llibres de Montalbán i en aquesta primera trobada els protagonismes serà pels espagueti a l'Analisa, els Stanley Boca a la Romana i els flaons de Morella. I acabem aquest repàs informatiu fent un repàs a algunes de les cites que no ens podem perdre aquest dimarts. El fotògraf Oriol Alemany pronunciarà aquest dimarts una conferència titulada Austràlia, el continent aïllat, en el cicle de conferències de l'Aula d'Extensió Universitària per a la Gent Gran. Alemany, reconegut per les seves fotografies i reportatges de natura i viatges al National Geographic, començarà la xerrada a 6:15 de la tarda al Sant Cugat Trade Center. El Club Muntanyenc de Sant Cugat acull aquesta tarda una conferència a càrrec del senderista i soci Josep Maria Aymà, que explicarà la seva travessa de Sant Petersburg a Sant Cugat. L'acompanyarà l'escriptora txeca Mònica Zgustova, que també parlarà de les seves obres. La cita és a 7:00 de la tarda a la seu de l'entitat. I el duet santcugatenc Saltosa actua aquest cap de setmana al Festival Musiquem Lleida, una proposta itinerant que portarà actuacions musicals arreu de la demarcació. Oriol i Jaume Saltó portaran la seva proposta a la plaça de la Paeria de la capital de la Terra Ferma aquest dissabte a 8:00 PM i diumenge a 1:15 del migdia. I amb aquest repàs en format més breu, algunes de les informacions més destacades de la jornada, posem el punt final a aquest informatiu, però ja ho saben, que la informació s'actualitza constantment al nostre portal d'internet, cugat.cat, i a cada punt horari a aquesta mateixa sintonia, al 91.5 de la FM.